Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics i amigues del Missatge en una ampolla. Aquesta és la recopilació setmanal que us preparem des del nostre programa. Aquest programa de caire humanista, cristià, social i progressista que podeu escoltar cada dia de la setmana, de dilluns a dissabte, a 3:45 de 7, just abans de la pregària de vespres des de Montserrat, i els diumenges, a aquesta hora tranquil·la, a les 12 de la nit, bé, més ben dit, passen uns minuts a les 12 perquè abans tenim l'Evangeli, i és, doncs, una hora ben propícia, ben tranquil·la, per estar, doncs, això, relaxats, tranquil·lament, escoltant totes aquestes idees que us anem proposant a través de la paraula i a través de la música. Ens importa el missatge, ens importa el contingut, ens importa també la música, i per tant procurem, doncs, que tot quedi ben rodó. I també ens podeu seguir per altres mitjans, a més del radiofònic, i això us ho explica millor el David. Hola, David, bona nit.
Bona nit, Miquel Albert, i bona nit a tots els que ens esteu escoltant. El Miquel Albert ens proposava altres maneres de connectar a través del Facebook, que ja sabeu que ens podeu visitar a facebook.com/missatge, i si us agrada, doncs fer-li un clic en el m'agrada, i així nosaltres ens n'entenem també de pas. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit, i molt bona nit a tots els amics, amigues, oients que ens esteu escoltant, ja sigui, pues, per qualsevol d'aquests mitjans que tenim o que ens esteu seguint. Estem contents que ho feu. I, doncs, això, ja sabeu que ens podeu trobar a diari, a la ràdio, doncs, poc abans de les vespres de Montserrat, més o menys a 6:45 de 7, 6:45, una cosa així. I després, aquesta recopilació que esteu escoltant els diumenges, en una hora tranquil·la, entre les 12 i la 1 de la nit, després de l'Evangeli i el seu comentari. I, doncs, aquí us portem algunes coses noves i aquests comentaris de diari, tots en un únic programa, perquè els pugueu escoltar tots junts en aquesta hora tranquil·la de la nit o matinada, com prefereu anomenar-la. I comencem, doncs, amb música de la que ens agrada portar-vos.
Música de Damià Olivella, ja el coneixem. I com que ens agrada molt, doncs volem tornar-lo a escoltar. El Damià Olivella ens proposa que hi ha una manera més senzilla d'enfrontar-se a la vida, de dir les coses, de relacionar-se amb els altres. I així és com ens agrada a nosaltres fer les coses. Més senzill.
Canviarem la sort al teu costat.
Mai a pensar de quina manera vius la teva vida? Si realment vas fent per seguir endavant o tens alguna missió que complir? Déu ens dona missions a tots i a cadascun de nosaltres per complir, missions més particulars o més generals, missions que potser afecten a poques persones o afecten a molta gent, tant és. Però la qüestió és que nosaltres hem de saber quina és aquesta nostra missió. Saps quina és la teva? L'estàs realitzant?
Veritablement, tots tenim una missió a complir i l'hem de complir durant la nostra vida. Aquesta missió és diferent en cadascun de nosaltres, però tots en tenim una, això és segur. El temps que tenim per complir-la és limitat. Tots desitgem tenir una llarga vida amb bona salut, però encara que això sigui així, el cert és que la nostra vida va començar un dia i acabarà un altre dia. Els que som creients agraïm a Déu aquesta vida i li demanem que, dintre de la llibertat que ens ha donat per viure-la, ens guiï per tal de realitzar la nostra missió, la que ens ha encarregat. Jesús, fill de Déu, quan estava clavat a la creu abans de morir, va dir: "Tot s'ha complert." La vida i la mort de les persones és només en mans de Déu i per això és bo que els cristians, a més de pregar a Déu perquè tinguem una bona vida i una bona mort, li preguem també perquè, quan ens arribi el moment d'anar-nos-en cap a la casa del Pare, puguem dir com Jesús: "Tot s'ha complert." Que no deixem, doncs, de realitzar la missió que tenim encomanada. Pensem-hi.
Doncs és veritat que només en tenim una de vida i que l'hem de cuidar molt bé. Això és el que ens deien el David Saylor i la Miriam Fulf des del seu espiritual Padre Nuestro, el tercer volum d'aquesta col·lecció de meravelloses cançons, amb aquesta tan animada, així propera al gospel que hem escoltat.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Ara també parlarem de la gran importància que té ser més sincers i dintre d'aquesta sinceritat expressar la nostra afectivitat, els nostres sentiments sense por i sense por a molestar l'altre, perquè així veritablement podem ser molt més feliços.
I és que a la nostra societat ens costa d'expressar l'afectivitat. En el passat, certes expressions d'afecte van estar mal vistes, és veritat. I si acompanyem aquesta mutilació amb la supressió dels sentiments, amb això de que, per exemple, els homes no poden plorar, la supressió dels sentiments tant en l'esfera pública com en la privada, resulta que la nostra personalitat ha estat mancada durant molts i molts anys d'un dels seus aspectes més fonamentals, que és precisament això, l'emoció, l'afectivitat, els sentiments. A més, algunes persones són potser capaces d'entendre la necessitat de mostrar afecte, de ser afectius en la nostra vida privada, però no entenen que com a element elemental, fonamental de la nostra condició humana, seria profitós per tots expressar l'afectivitat, per exemple, en àmbits com el laboral, o l'escolar, el polític. No, no rieu. Segur que algun de vosaltres ha rigut en sentir això. Però, si pensem, Jesús, segons els costums de l'època, també repartia afecte en tots els entorns. De paraula i d'acció ho feia. Pensem, per exemple, en com Jesús toca un leprós per purificar-lo. Quan ara hi ha persones a qui fins i tot els costa donar-te la mà. Jesús toca també la sogra de Pere per guarir-li la febre. Quan aquí, alguns metges, i diem alguns, administren tractaments sense gairebé ni mirar-se als pacients, ja molt menys tocant-los. En el moment de la transfiguració, Jesús s'acosta als deixebles espantats i abans de parlar-los els toca també. Quan encara, en els nostres dies, ens costa guanyar-nos la confiança dels nostres companys i anem sempre amb peus de plom, menys encara tocar-los. D'altra banda, Jesús acull sense estranyesa les mostres d'afecte i d'estimació. I de la mateixa manera que ell frega els peus dels seus deixebles en els ensopar, quan a casa del fariseu que el convida a sopar una pecadora li renta els peus amb les seves llàgrimes, els hi eixuga amb els cabells i després els hi ungeix amb perfum, ell no se n'estranya. És més, ho troba com una expressió ben bona d'estimació. Ara nosaltres ens posem nerviosos si algú que no coneixem se'ns acosta més del compte. En el mateix sentit, Jesús, a la casa de Llàtzer, a Betània, deixa que Maria li ungeixi els peus amb perfum, amb aquell perfum tan car, i els eixugui amb els cabells. I alguns homes, avui, encara els hi fa vergonya fer-li un petó d'amic a un altre home. Què pensaran? És clar que tots som fills del nostre temps, hereus dels vicis i les mancances dels temps passats. Però precisament per això hem de treballar de la mà de Jesús perquè l'afectivitat sigui avui una expressió natural de l'amor, i en particular, de l'amor de Déu.
expressió lliure de sentiments de lloança a Déu és el que estem sentint de fons finalitzant aquesta cançó. És la renovació carismàtica catòlica, és una pràctica que es fa sovint en aquests rituals de lloança a Déu. I la cançó del grup Betania, que és la que ens hi ha acompanyat, i Alabándote, des del seu treball Más fuerte que la muerte.
Curiosament, fa poc, parlant amb uns companys, discutíem sobre què era el que ens agradava més d'una feina. Algunes persones doncs, valoraven la possibilitat de progressar, d'adquirir un major nivell econòmic, de poder fer feines de més responsabilitat. Altres deien que els importava doncs, que la seva empresa si fessin tasques socials, els importava l'objectiu final de la seva empresa. I altres persones comentaven doncs, que amb ells el que els importava era estar bé amb els companys que tenien de feina, que ja que hi havies de passar tantes hores al dia, que el que més els importava era això, tenir un bon ambient en el seu lloc de treball.
El beat Gil d'Assís, un dels companys més propers de Sant Francesc d'Assís, va dir: el do més gran que un home, una dona, pugui rebre sobre la terra és el de viure bé amb les persones amb les quals està. Certament, la bona convivència és imprescindible per a una bona qualitat de vida. Però el fet de conviure no depèn només d'un mateix, sinó de tots els altres. És per això que, com diu molt bé Gil d'Assís, obtenir-la, aquesta bona convivència, és un do. No sempre podem escollir les persones amb qui volem conviure. I, per tant, hi haurà moments en què ens tocarà aguantar allò que no voldríem i d'altres en què estarem molt a gust al costat de totes aquelles persones amb qui compartim el projecte de viure. Poder viure amb les persones amb les quals ens sentim veritablement bé, perquè compartim una mateixa fe, una mateixa visió de vida, un estil o manera de fer cristiana, un projecte, una afició, etc. I poder viure amb ells almenys els moments de major intimitat, de lleure, de vida familiar o comunitària, d'amistat, és veritablement un do importantíssim que hauríem de demanar ben sovint a Déu Nostre Senyor i agrair-li totes les vegades que el rebem. Només així serem conscients de la seva vàlua i el podrem rebre i gaudir més sovint a la nostra vida.
Missatge en una ampolla.
Busqué entre papeles, libros y diccionarios, palabras para plasmar esta canción. Traté de describir, mostrar y definir quién tú eres, y no pude. No hay palabras, no hay música para expresar tu grandeza. No hay concepto. manos ni instrumentos que se comparen a tu gloria, Rey. A tu gloria, Rey. No hay tinta ni papel escribir tu majestad, a ver tu rostro, Dios, y en tu presencia estar. Caigo ante ti y canto. No hay palabras, no hay música tu grandeza. No, no, no hay conceptos ni instrumentos que se comparen a tu gloria, a tu gloria. Que puedan describir tu majestad.
Realment, posar-se a pensar en les paraules per escriure una cançó sobre la glòria de Nostre Senyor, doncs pot ser difícil. I això és el que expressaven la Blest i la Lily Goodman des d'aquest tema que es diu precisament així, No hay palabras. I ara passem a l'Armando Flores. Ell ens canta una cançó, Quiero conocerte, en la que vol buscar qui és Déu més enllà del que li puguin explicar, conèixer-lo vivint-lo.
Señor, enséñame a orar, no solo a pedir, para conseguir lo que quiero. Prueba mi corazón, verás que tú eres mi único anhelo. Quiero conocerte, solo saber de ti, todo lo pierdo por ganarte a ti, a fin de participar en tu padecer y de tu gran poder. Quiero conocerte, Señor. Enséñame a orar, no solo a pedir, para conseguir lo que quiero. Prueba mi corazón, verás que tú eres mi único anhelo. Quiero conocerte, no solo saber de ti, todo lo pierdo por ganarte a ti, a fin de participar en tu padecer y de tu gran poder. Quiero conocerte, Señor. saber de ti. Todo lo pierdo por ganarte a ti. A fin de participar, en tu padecer y en tu gran poder. Quiero conocerte, Señor.
I anem fent camí cap a la independència amb aquests comentaris, amb els que nosaltres també volem contribuir, doncs, a clarificar aquest pensament i, a vegades, doncs, també a veure opinions de diferents estils. I, sobretot, veure que la manera de fer cristiana no està pas renyida amb voler la independència de Catalunya. Perquè a vegades hi ha gent que li pot semblar que aquesta paraula independència vol dir trencament i aïllament, i no és pas això. Cada país, cada nació té la seva manera de ser, però està interrelacionada amb tots els altres països, amb totes les altres nacions. Això passaria entre Catalunya i Espanya, i Espanya i Catalunya, per què no? I, de fet, hi ha testimonis.
Amb el terrible soroll que està fent les declaracions sobre, que estan fent les declaracions sobre el camí cap a l'estat català, poden passar desapercebudes algunes d'elles. Fins ara hem sentit catalans a favor i en contra, i hem sentit, sobretot, espanyols en contra. Però també hi ha alguns que són més silenciosos, alguns espanyols, algunes persones que viuen fora de Catalunya, que, malgrat potser no comparteixen el desig de l'autodeterminació, recolzen la possibilitat de realitzar una consulta com a mesura democràtica i justa per resoldre aquest conflicte que s'està plantejant. Persones de l'àmbit públic, com ho són Joaquín Almunia, que és vicepresident de la Comissió Europea, i que, tot i que ell no es mostra a favor de la independència, opinar que no és honest dir, com ho han fet algunes persones, de manera taxativa, que una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea. Joaquín Almunia també, en les seves declaracions, deia que el Regne Unit ha donat una bona lliçó a Espanya en qüestió de democràcia amb el referèndum d'Escòcia. Un altre personatge públic i molt conegut, televisiu, mediàtic, el gran Wyoming, ha dit també que si el poble català vol l'autodeterminació, llavors la Constitució amb ell no li preocupa. Un grup de juristes espanyols també qüestiona un altre fet que s'havia utilitzat per atacar el president Mas. Qüestiona, diem, que el president Mas cometés cap delicte amb el plantejament del referèndum. Altres veus més anònimes piulen pel Twitter des d'Espanya coses com que els sabria greu que Catalunya s'independitzés d'Espanya, però que, malgrat tot, no per això deixarien de relacionar-se amb els catalans. O bé un altre que apuntava a l'absurditat d'un boicot eventual als productes catalans en cas que Catalunya s'independitzés, no? Ja ho veieu, no criden tant, potser, no se senten tan fort, però hi són. A la resta d'Espanya també hi ha persones que creuen en els valors essencials de la democràcia, que no entenen i no comparteixen la política de la por que principalment ha vingut fent el govern espanyol. Persones que recolzen la llibertat per sobre d'aquesta forçada unitat d'Espanya i que ens estimen, ho fan, com nosaltres també els estimem amb ells.
És bonic poder comptar amb una persona o amb les persones quan les necessites, perquè saps que hi seran. Hem escoltat el David Kos amb aquesta coneguda cançó I'll Be There.
Missatge en una ampolla. Destapa.
La mort de Jesús i la seva resurrecció, evidentment, però el fenomen de la seva mort és un fet molt important pels cristians i com a simbologia d'aquesta mort tan peculiar, el sepulcre que després les fidels troben buit a l'endemà, és un símbol que per nosaltres, els cristians, té un valor molt important.
Jesús fill de Déu, ha vingut a la Terra, entre d'altres coses, per donar sentit a les nostres vides, d'una banda amb el seu missatge, que trobem recollit als evangelis, i d'altra banda amb el senyal de la resurrecció. Massa sovint oblidem que el sepulcre de Jesús, el Sant Sepulcre que podem visitar a Terra Santa, està buit. I està buit, doncs, perquè Jesús va ressuscitar, i amb ell hem ressuscitat tots nosaltres a una nova vida. Perquè Jesús ens va ensenyar que no tot s'acaba en finalitzar la vida terrenal. Hi ha vida després de la vida. Potser és un bon moment per llegir o rellegir precisament un article que tenim publicat al web amb aquest títol, Vida després de la vida. Una reflexió que trobareu a la secció Articles no emesos. I recordeu a la nostra pàgina web www.missatge.org. Quan recordem els nostres familiars o amics que no estan entre nosaltres, no ho hem de fer només pensant en la vida que van portar i les obres que ens han deixat, sinó també els hem de recordar pregant per ells, per la nova vida que ara ja tenen en el regne del cel, perquè siguin sempre il·luminats amb la llum divina, un far per l'ànima que du sempre a bon port.
No poseu flors a la meva tomba. No podré respirar el seu aroma. No podré veure els seus colors, no us podré agrair. No poseu flors a la meva tomba. Poseu-les a les mans del qui demana. Per fer somriure la gent gran. Flors per l'infant abandonat. Flors per les boques dels canons. No poseu flors a la meva tomba. Flors al qui busca la droga consol, el qui sempre està de mal humor, el qui necessita néixer de nou, però no poseu flors a la meva tomba. Flors per la soledat del malalt, flors per fer somriure dels canons. Flors per la soledat del malalt, flors per fer somriure.
Doncs això podria haver-ho dit perfectament, Jesús. No poseu flors a la meva tomba perquè jo ja no hi sóc allà. No és a la tomba on m'heu de buscar, sinó entre els vius. Aquí heu de portar les flors, aquí heu de portar l'alegria del meu missatge. És precisament a les persones que el necessiten, a les persones que més pateixen. Aquest era el tema d'Ares, des del treball, aquest conjunt, néixer de nou.
Entre el llistat de cursos que s'ofertaven en la formació permanent del professorat, n'hi havia un que cridava l'atenció: educar per la vida, educar per la mort. A més de quatre, ens va cridar l'atenció, però si ho pensem bé, és un curs veritablement apropiat, perquè a vegades diuen que no ens han educat bé per viure, però i ens han educat bé per morir?
Quan la mort ens ve a buscar, encara ens agafa per sorpresa aquí a la nostra societat. No estem preparats, i això ens ho han dit mil vegades. Però com es fa per estar preparat? Pels cristians ens hauria de resultar més senzill. Tenim una gran esperança posada precisament després de la mort. Tenim la paraula de Déu. Però amb tot el nostre cor terrenal li és difícil resignar-se a deixar de bategar. D'altra banda, estar preparat no tema la mort no vol pas dir desitjar-la. Afrontar-la sense por no significa ni arriscar la vida sense sentit ni conduir-nos amb resignació pel camí de la malaltia. Conèixer la mort i estimar-la implica apreciar la vida encara més. Viure-la amb intensitat d'esperit, sense necessitat d'arriscar-la, i lluitar per conservar la salut amb tota la força de la nostra voluntat i també amb l'ajut de Déu, és clar. I si això vol dir que la mort arribarà més tard, doncs benvinguda serà quan arribi. Tenir la sensació de que ens quedin coses per fer quan arriba el moment de morir significa que no hem entès quina era la missió que Déu ens ha encomanat. El nostre desig per tots és que la mort ens arribi quan hagi de ser i que ens trobi en pau amb la vida i amb Déu, perquè així el camí sigui més planer i els braços del Pare trobem ben oberts.
La mort es presenta quan no se l'esperava. I ell li digué que no li havia donat hora. Ella li respongué: l'hora la dono jo. Però ell va replicar: no sempre, no sempre, no. Ja trobarem millor hora.
Aquest és un dels temes del disc Cançons de la veritat oculta, amb la veu de la Judith Nederman, i temes basats en els contes de Pere Calders, de les Cròniques de la veritat oculta. Una cançó que ens parla d'un senyor que no està preparat per morir, i la mort, bé, doncs acaba marxant tota estranyada perquè aquell senyor l'ha fet fora. Tot això relacionat amb el text que us hem llegit fa uns minuts. I així és com hem arribat al final del missatge en una ampolla d'aquesta setmana.
Programa que, com sabeu, sempre us porta propostes musicals i a través de la paraula, però amb un denominador comú, missatge. Missatge humanista, cristià, social, progressista. I també vosaltres hi podeu dir la vostra. Tenim un correu electrònic, info@missatge.org.
Exacte.
El repetim?
info@missatge.org.
Així
també tenim la pàgina del Facebook, on podeu deixar els vostres comentaris al mur, a facebook.com/missatge, i el contestador. El contestador, que és el 93-409-2777. Podeu deixar el vostre missatge indicant que és per aquest programa, ja que és un contestador compartit.
I nosaltres, doncs, ja us diem fins aviat. Pels que ens seguiu a diari, doncs, fins demà mateix, i pels que seguiu només aquesta recopilació setmanal, fins al proper diumenge. Hem estat amb vosaltres, el David Siscar, i jo mateix, el Miquel Albert Soler.
A reveure.
Que vagi bé.